són les novides. Però ajudeu-me vosaltres perquè vinc ofegat. Perquè
és una bufona d'oxigen.
Sí, no, és que vinc ofegat. Saps què ha passat? Que l'ascensor... S'han callat? No funciona.
Sí, m'hi vaig quedar l'altre dia tancat.
Sí. No vam pensar que podia passar.
Sí, és veritat.
Sí, sí. I que... com deia José María García, el trote cochinero.
Bueno, i compta amb les rajoles de la Diagonal, que ja saps que balla una mica el turmell a vegades allà.
Sí, sí. Sí, bueno, que tot i que quan es van posar... Mira, aquesta és una qüestió que podem preparar. El tinent d'alcalde, aquestes rajoles... Que, bueno,
tothom... Jaume Sens, bon dia, què en pensa?
Sí, però bon dia. No?
Aquestes rajoles de la Diagonal, que en el seu dia van ser molt lloades...
Per sort no són competència meva, les rajoles.
Però vostè és de l'Ajuntament, no? No, comencem ja a treure la raqueta.
Hi ha un tinent d'alcalde...
Com el Meritxell Batet dilluns que anava per raqueta.
Va fer un partit i escolta, va tornar totes les volees.
El tinent d'alcalde de Rajoles és un altre.
Qui és? Li parlarem, perquè això...
S'ha d'aplanar una mica el tema Rajoles.
No, ho dic perquè quan plou es fa la pasteta aquesta i aleshores... A veure... Jo un tallat allò amb una gota de llet.
Jo ja tinc el cafè amb llet aquí, gràcies.
I jo faré un te, si en teniu verd, per exemple, perfecte. No, és que no prenc cafè, jo.
No, ah, no.
Perdona, el Jaume Sens no m'heu preguntat.
Un te.
Això que va dir, que esmorza el Jaume Sens?
Doncs avui he esmorzat quinoa amb fetxecs. Que parlàvem abans de la quinoa. De forma una mica...
No, gens. Això
sol passar. O irònica, no sé.
Critiques la quinoa.
No, parlàvem a micro tancat d'una paella que va fer per als oients, perquè si no estàs a casa i dius de què parlen aquests. D'una paella que van fer a casa el Josep Maria Mainat, que era de quinoa.
Era el convidat.
Jo la veig més per esmorzar també que no pas en la paella.
Sí. Ah, sí?
No, per entendre.
A tu esmorzes quinoa.
No, jo no esmorzo quinoa. Ah,
és dels aliments més sants. Us ho recomano.
Però,
a part que és molt gustós.
També serveix per tipus aquaplàs, no?
Aquaplàs.
Per tapar forats. Quan hi ha forats a casa, poses quinoa. Tinc entès, no sé. Bueno. Alimenta i, a més, decora.
És del Barça, Jaume, o no?
Sí.
Vas veure el partit ahir?
Una estona, vaig passar el debat.
La meva
pulsió política...
Ostres, clar, és veritat, que hi havia la mateixa...
Es repartien gairebé les mateixes entrades que el camp del Barça.
Ara parlàvem d'un fet que amb el Tian Riba comentaven si és excepcional en la història de la televisió. Segurament no, però podries... Segurament... Ahir juraria que una de les primeres vegades un partit de futbol de pagament va guanyar la televisió convencional a Catalunya. Va fer un 12,5% i darrere va venir el debat, que va fer un 8%. Un 8%.
Sí, Movistar va guanyar.
Movistar va guanyar amb el partit del Barça amb un 12,5% al prime time, no de màxim... No. Va ser el TN. Però un 12,5% no va haver el futbol, cosa lògica tenint en compte que va haver-hi el debat. El debat, que per cert es van enganxar i molt... Ho vas veure el tros?
Sí.
Que va ser molt desagradable o què?
Jo és el que els estava comentant als companys. El que va dir és molt greu. Jo no sé si volia dir el que va dir.
El que va dir la
Gaietana... Era molt greu. M'agradaria pensar que no volia dir el que va dir i que es va expressar malament, però realment em va sorprendre molt. Després vaig intentar tornar-ho a escoltar perquè no m'acaba de creure el que havia dit. I efectivament, va dir el que va dir.
Expliquem als oients.
Va dir que el silenci d'una dona davant una possible agressió no era un no. És a dir, que ella diu, vosaltres esteu dient sí fins al final. Clar, bueno, en fi, és igual. Mira, demà parlarem amb ella, no? Però es pot portar fins a l'absurd aquesta situació, però clar, justament quan es parla de que un silenci no és un sí, es parla justament en situacions d'agressió, etc.
No, per això, clar, no pots traslladar-ho a... No sé, em va semblar com una banalització. Mm.
De fet,
això va ser un dels capítols difícils, sí, del debat, i aspres, però n'hi va haver molts, eh?
Sí,
molts,
de totes formes, deixa'm aprofitar, perquè, clar, Irene Montero va ser qui es va enganxar amb Gaetano Álvarez de Toledo, fins al punt que Álvarez de Toledo va arribar a dir-li que la denunciaria, no? Mm-hmm. Li consta si ha arribat alguna denúncia a Irene Montero?
No em consta, però segur que no arribarà.
No?
Bueno, no té cap base jurídica.
Aprofitar,
bueno, és igual, és veritat, perquè molts cops arriben els de Vox, no paren de posar querelles que no van enlloc, que van a la paperera.
Arriben els cafès. No, anava a preguntar-li si s'esperava, Jaume Sens, que la Junta Electoral Central deixés a Rufián fer un acte de malla d'uners i a Junqueras fer una roda de premsa des de sota del Real divendres. Què en pensa d'aquests canvis? Ho dic perquè també hi ha la prohibició que Vox sigui en un debat en un mitjà privat. És a dir, hi ha tot un seguit de canvis de la Junta Electoral. Què li semblen totes aquestes decisions de la Junta?
No, la decisió de la Junta Central Electoral en relació... A l'Oriol em sembla una bona notícia, sí que és veritat que és sorprenent tinguent en compte quina era la tònica, però no és és coherent amb la jurisprudència. De fet, va en la línia d'altres decisions anteriors. Nosaltres, a Andalusia, de fet, Podemos havia fet campanya a les presons i hem fet aquesta batalla en altres ocasions i l'hem guanyat. Per tant, era... No sé si és parable, però era coherent que passés això. Però, clar, com que molts cops els tribunals no estan actuant de forma coherent amb el que hem dit anteriorment, des d'aquest punt de vista sí que va ser sorprenent que fos coherent amb ell mateix.
També hi ha dos vots particulars que diuen que tindrien el dret a fer tota la campanya electoral. Vull dir que hi ha... No sé si aquí veu un canvi o ha estat, diguéssim, un miratge.
Més que un canvi, és això, és coherència amb el que hem dit en el passat. Que a vegades sorprèn, perquè estem veient el Suprem com no actua d'acord amb el que ha dit en anteriors ocasions. Llavors la gent espera que... la gent no espera aquest tipus de coherència en els tribunals en relació a l'assumpte català. No? I per tant ens estranyem d'una actuació normal, conforme a dret, com és en aquest cas, i és diguem-ne, és sorprenent que ens estranyem, però si ens les estranyem és parar...
Però potser el seu dret seria poder fer campanya, fer tota la campanya, no accions puntuals, no?
Sí, en efecte.
O sigui, hi ha una, tampoc...
Sí, però ja partim de l'anomalia, de la gran anomalia que estem visquent, no?, que estan en presó provisional, que estan siguent jutjats per delictes inexistents, i a partir d'aquí, sí, és un molt d'anomalies juntes, no?
Però aquí una cosa...
Però en tot cas, el que deies de Vox, a mi el que em sembla greu és que el president no vulgui anar a la televisió pública a debatre amb els que tenen representació i, en canvi, se'n vulgui anar amb el partit de les pistoles a no sé on era que ho feia.
Antena 3.
Antena 3. I sembla que la voluntat és la mateixa de Susana Díaz de les eleccions andaluses, que és intentar visibilitzar a l'extrema dreta i intentar alentar el vot de la por. I a l'extrema dreta no se la para amb el vot de la por. Jo crec que és un error. Em sembla que no hagin après la lliçó d'Andalusia, que van fer el mateix.
Doncs com se la para?
Se la para amb el vot de l'esperança, fent propostes, i se la para, evidentment, des del govern i fent política perquè no es donin les condicions que permetin la seva aparició i el seu creixement. Però, i se la para no parlant d'ella, no donant-li visibilitat. Com més visibilitat li dones, jo per això parlo del partit de les pistoles, de l'extrema dreta o del partit dels cavalls, intento com fins i tot evitar el nom.
Però això és un gran debat, perquè i això ens posa, la Junta Electoral també ens posa al mirar els mitjans de comunicació. Jo deia que hi havia un error principal de Pedro Sánchez, que estic d'acord amb tu, que era si ha d'anar a Televisió Espanyola, evidentment, per si no perquè existeixen les empreses públiques, i no anar amb un debat amb Vox amb una cadena privada. Ara el posa en un compromís terrible, perquè el Pedro Sánchez haurà d'escollir si va a Televisió Espanyola o es queda allà on va pactar fer-ho a 4, que és Antena 3, que per cert és l'editorial on ha publicat el seu llibre darrerament. Després ens posa també en el mirall dels mitjans de comunicació sobre si...
Com diria Gonzalo Bernardos, que casualitat.
Clar, i si televisió... Hi ha un debat també que és sobre si els mitjans de comunicació, per exemple, nosaltres... Hem d'acceptar també que hi hagi un debat, que es pugui haver-hi Vox, però que en canvi no hi siguin els partits independentistes catalans. És a dir, si es parla tant sobre Catalunya i una part d'aquesta Catalunya que existeix també i que no s'ha separat d'Espanya de moment, que és l'independentisme, si això en aquests moments ha d'estar en un debat... I si els partits hi han d'anar?
És que això em recorda unes declaracions que va fer el senyor Collboni del PSC, on blanquejava l'extrema dreta quan la comparava, quan equiparava a la CUP. Aquells que volen més democràcia, que són els de la CUP, comparant-lo amb aquells que volen destruir la democràcia. Deia que era el mateix. Però fins i tot, el que estàs dient tu, és encara pitjor. O sigui, els hi donen veu a les de l'extrema dreta i, en canvi, no als independentistes. O sigui, ja no, ni els equiparen, sinó que prefereixen l'extrema dreta.
Però el debat aquest de si Vox ha d'estar en aquest debat o no és perquè és extrema dreta o és perquè és extraparlamentari? Ho dic perquè vostès, juntament amb Ciutadans, van participar en un debat el 2015 quan encara no tenien representació al Congrés.
Sí, aquest seria un argument afegit. O sigui, no només és que són extrema dreta, sinó que són extraparlamentaris. Aquest és el motiu pel qual no haurien d'estar en els debats.
Però, en canvi, hi ha aquesta diferència. No, Vox no podrà participar en aquest, i, en canvi, Podem i Ciutadans van poder-ho fer el 2015. L'any 2015, quan encara Podem i Ciutadans no tenien representació al Congrés, van poder participar en un debat electoral.
Mm-hmm. Entre altres coses, perquè en aquell cas no hi va haver
denúncia. Suposo que aquesta és la diferència.
Senyor
Sens, vostè com a advocat, ara que abans fèiem la broma amb la denúncia o no de Cayetana Álvarez de Toledo, però vostè feia la referència al Tribunal Suprem, vostè és dels de l'opinió que la sentència està escrita?
Jo sóc de l'opinió que la sentència, en els seus termes generals, està ja pensada. Falta saber la lletra, petita, però el marc mental de la sentència ja està decidit. M'agradaria pensar que no, una condemna. Però una condemna per començar. I després, si és rebel·lió, si és sedició, no sé, això ja... Això sí que hi ha un cert marge de maniobra. Jo crec que igual ho deixaran amb sedició, o amb una rebel·lió tentativa, però conspiració...
L'estat seguint?
Ara no, aquests dos últims dies estic en campanya, però fins fa poc sí, i és veritat que per un advocat com jo, a més, que he portat moltes causes d'aquestes característiques, no? I que ara es troba amb la paradoxa de que està fent política quan abans portava causes polítiques, em tira molt. O sigui, cada dia que arribava a casa intentava posar-me una part del judici. O sigui, el meu temps lliure l'he dedicat a seguir el judici.
Si no fos un càrrec polític, potser hagués estat defensant algun dels acusats?
De fet, ho he explicat alguna ocasió, Jordi Cuixart m'ho va proposar ser el seu advocat i va ser un dels moments que vaig tenir més de dubte de si deixar la política, perquè és el que deia, per un advocat que s'ha dedicat tota la vida a defensar aquestes causes, ara trobar-se fent política, doncs és una certa injustícia històrica. I m'ho vaig plantejar seriosament, ho vaig parlar amb l'alcaldessa, ho vaig parlar amb el meu equip, i no era compatible, per tant havia de triar una cosa o l'altra, i al final vaig decidir continuar. Però d'alguna forma vaig poder sublimar aquesta pulsió amb la causa de l'1 d'octubre, perquè jo estic bastant a sobre de la causa de l'1 d'octubre, on l'Ajuntament estem personats, i on per cert, i és per mi una gran vergonya, el govern de Pedro Sánchez ens vol expulsar. O sigui, el govern de Pedro Sánchez, els abogats del govern de Pedro Sánchez, els guards de l'Estat...
Sí, advocats de l'Estat, sí.
Han presentat un escrit demanant l'expulsió de l'acusació de l'Ajuntament de Barcelona d'aquesta causa. O sigui, els advocats de Pedro Sánchez se senten al costat de l'extrema dreta en el Suprem, van de la mà, i no tenen cap problema amb que estigui en el Suprem, i en canvi els incomoda profundament que nosaltres estiguem exercint l'acusació popular en aquesta causa. A mi em sembla gravíssim, que és una cosa que hem dit. O sigui, nosaltres quan governem, faltarà veure si ho aconseguim, però anem amb la voluntat de governar, una de les primeres decisions que prendrem és donar-li ordres als advocats de l'Estat, que sí que obeixen ordres del Ministeri de Justícia, donar-li ordres perquè es posin del costat de la justícia i de les víctimes de l'1 d'octubre, perquè han estat fins al moment tot posant pals a les rodes constantment i incomplint aquells requeriments dels relators de la ONU i de les associacions de drets humans que els diuen que ha d'haver-hi una investigació interna sobre el que va passar l'1 d'octubre i sobre responsabilitats de la policia.
El que m'està dient és que l'advocacia de l'Estat està en contra dels acusats, dels que acusen, diguem-ne?
Sí,
exacte. De les víctimes?
S'està fent d'advocat de defensa, igual que la Fiscalia. La Fiscalia normalment acusa.
Sí, sí.
En canvi, a la causa de l'1 d'octubre tenim un fiscal que nosaltres li vam demanar que s'abstingués perquè utilitzava les xarxes per ficar-se amb les víctimes de l'1 d'octubre.
Un dels fiscals casos...
El fiscal del cas se'n reia d'ells, els deia que eren uns golpistes, que eren uns pijos, i aquest és el fiscal que hauria de defensar els interessos...
Fiscal,
no recordo ara el nom. Uh-huh. Els fiscals no tenen nom, quasi. és que sempre firmaré el fiscal.
Sí,
saps? Ja no me'n recordo. Sí que el té, però evidentment. Però aquest fiscal... nosaltres vam demanar que s'abstingués per això, perquè en comptes de posar-se al costat de les víctimes es posa al costat de l'acusat, no? De l'imputat, de l'investigat. Però això des de l'inici, A l'inici, no sé si recordeu, quan van començar aquesta causa, que la Fiscalia va demanar que s'arxivés perquè deia que només s'havia afectat el 0,04% de la gent que... dels 2 milions. O sigui que hi havia molt pocs ferits. Imagineu un cas diferent, un assassinat. Bueno, però són pocs els assassinats, hi havia una massa molt gran, només n'han matat dos. Pues aquest era el motiu...
L'atemptat terrorista a Barcelona, exacte, per exemple, un resultat d'un milió i mig...
Imagineu-vos quina frivolitat. Pues aquest és l'argument de la Fiscalia. Això és gravíssim, això està passant ara mateix aquí. O sigui, tenim allà la Fiscalia, en el Suprem i l'Advocacia de l'Estat fent un paper i aquí estan fent aquest paper, els dos papers igual de criticables i de vergonyants. I això és una de les coses que crec que haurien de canviar i hem fet moltes interpel·lacions en aquest sentit.
Parlant de canvis, vostè parla d'una reforma del Codi Penal per modificar els delictes de rebel·lió i sedició i en canvi, quan et repasses el programa de Podemos, això no hi surt.
No, la veritat és que no m'he llegit el programa de Podemos, ho reconec aquí mateix. M'he llegit el meu programa, que és amb el que em presento a les eleccions.
No s'ha llegit el seu programa?
No, el meu sí.
Jo sí, eh?
Ah, no, jo
el meu
també.
Sí, però és que, però és que no és el mateix.
Vostè és independent de Podemos.
No, no és el mateix, té vostè raó.
En Comú Podem és un partit autònom, sobirà, que té una relació confederal amb Unidos Podemos. Sí. Per tant,
però estaria bé que té que veure bastant, que vol fer Podemos.
Que per tant, som sobirans, i sé el que vol fer, perquè evidentment abans de llançar aquesta proposta vaig parlar amb Pablo Iglesias i li semblava molt bé, i de fet el que vaig fer és fer una reunió de treball amb els experts amb els que volem treballar-la, que els coneixeu a tots sobradament, perquè jo crec que ara mateix som ja famosos, que és una cosa que hem aconseguit a Catalunya, no? Que el dret estigui molt present a les nostres vides, i també certs protagonistes del món de l'acadèmia, no? El Pere Royo, el Martín Pallín, el Mena, l'exfiscal en cap, el Joaquim Urias, aquest seria el Dream Team, i algun altre, no?, amb el que volem treballar aquesta proposta, que és una proposta que es fa per vetar possibles interpretacions arbitràries com les que està sostinguent la Fiscalia. No s'hauria de fer en principi, perquè a nosaltres ens sembla que està clar el que diu el Codi Penal. Està clar. O sigui, quan va aprovar-se el delicte de rebel·lió, ho estava associant als dos cops d'estat, el del 36 i el 23F. I això és el que diu la jurisprudència del Suprem. Però estem veient que no tots els juristes hi tenen clar. Perquè si estigués clar, no estarien sentats els nostres polítics a la banqueta d'acusats com ho estan. Per tant, per evitar això, per evitar que pugui haver interpretacions en el futur i en el present, o si finalment hi ha la condemna, nosaltres proposem una reforma del Codi Penal perquè quedi clar què és el que volia el legislador, és a dir, el Congrés de Diputats, quan va aprovar aquests delictes. Que, de fet, si es miren els debats parlamentaris, quan es va aprovar, es veu molt clar el que diu cadascú, i llavors la boca de la llei, que és el jutge, ha d'anar a veure, a interpretar què és el que volia el legislador, què és la voluntat del poble. Està interferint, està interpretant de forma esbiaixada aquesta voluntat. Per tant, nosaltres diem, si això està passant i qui ho està fent és el màxim intèrpret, el que està a la cúspide del poder judicial, que és el Tribunal Suprem, aquí tenim un gran problema i hem de tornar-li a donar la veu al Congrés, al legislador, perquè deixi clar que fa falta el requisit d'alçament violent amb armes, que igual s'hauria de posar explícitament amb armes, perquè no hi hagi cap jurista que faci interpretacions esbiaixades, no? I, evidentment, si passés això, es podria aplicar retroactivament.
No, jo volia preguntar, només perdona, Agnès, que és... Clar, l'altre dia el Pablo Iglesias va demanar a través de RAC1 que si hi ha pacte amb el PSOE, que es pogués, que Podem es pogués quedar amb el Ministeri d'Interior. Pel que interpreto...
No em miri a mi, eh?
No, pel que interpreto, Jaume Asens...
Jaume Asens riu.
També
a Interior jo no...
Però interpreto... També us agradaria Justícia, per exemple?
Doncs sí, la veritat és que sí. O sigui, una de les coses que nosaltres volem és estar en el govern precisament perquè creiem que per Catalunya és important tenir en el govern un partit sobirà com el nostre, que pugui entendre el problema català i que pugui treballar per resoldre'l. Jo crec que ahir ho estàvem discutint en un debat, no? Hi ha una gran lliçó del pacifisme que els bascos, els abertzales, han après, que és que quan tu t'enfrontes a un adversari, tu pots voler-lo destruir o fugir d'ell. Però quan l'adversari és molt més poderós que tu, té exèrcit, té policia, l'única opció és aconseguir modificar-lo a l'adversari, canviar la relació amb l'adversari perquè l'adversari et pugui reconèixer. Els catalans s'han de preguntar qui volen tenir a l'altra banda a l'hora de negociar el conflicte de Catalunya. Amb qui volen els catalans que negociï la Generalitat? Amb un govern on estigui el senyor Pedro Sánchez i el senyor Borrell, o el senyor Pedro Sánchez amb el senyor Rivera, que és la gran coalició que estan dibuixant les enquestes, o bé volen que estigui Pablo Iglesias i Jaume Asens? Aquesta és una de les alternatives que nosaltres posem sobre la taula, perquè nosaltres anem a les eleccions a governar. No anem a ser veu al Congrés o a fer tuits ingeniosos. Anem a,
ho dic per Rufián, això?
Ho dic per tothom. Anem amb la intenció de governar i una de les prioritats, i per les quals jo vaig decidir finalment anar a les eleccions, perquè tenia molts dubtes, era precisament per si podia contribuir a impulsar aquesta agenda antirepressiva, aquesta agenda del diàleg, aquesta agenda que ha de permetre treure els presos polítics de les presons i els exiliats fer-los tornar a casa. És amb aquesta voluntat amb la que jo finalment m'animo a fer el pas.
Vostè deia ahir, un independentista tranquil·lament ens pot votar a nosaltres, i quan un mira realment el programa dels comuns pot entendre aquestes declaracions parlant de presos polítics, de que Catalunya ha de tenir una constitució pròpia dins un estat plurinacional, que es blindin els drets socials, que Catalunya ha de ser una república socialment justa, referèndum acordat, mecanismes de bilateralitat, etc. El que podria ser perfectament un programa d'Esquerra.
Veig que t'has llegit el programa. Ets l'altra persona que s'ha llegit el programa.
Intento fer-ho per preparar-me les entrevistes.
El programa se'n llegeixen els periodistes i el que el redacta.
És el que té. Sí. El que té. Però això podria ser un programa d'Esquerra de fa 6 anys?
Sí, bueno, podria ser un programa d'Esquerra fa 6 anys. Sí, Val. Efectivament. Esquerra ha anat fent tumbos al llarg dels últims anys.
I vostès han avançat, també.
Nosaltres fa temps que ho defensem, eh? La Constitució no ho dèiem. És veritat que la Constitució és un debat que vam tenir recentment, però lo de la República Catalana fa molt temps que ho diem. Jo, de fet, ho dic des de l'època de procés constituent, que era aquell espai on hi havia l'Arcadi Oliveres i la Teresa i la Monja, no?
Teresa Forcades.
La Monja m'agrada.
Escolta una cosa, però aviam, amb aquest programa...
Fora el Convent.
Ahir deia vostè...
Sí.
Està fora?
Està fora el Convent. Sí.
Ah, doncs ahir parlaven si havien tornat a entrar.
No. Està fora el Convent.
I està fora el Convent per voluntat pròpia?
Sí, clar.
No.
Ah, no, podem expulsar. No, va demanar un desclaustrament, que es diu.
Un altre cop.
Voluntari, sí.
Deia vostè ahir que, doncs, amb aquest programa, un independentista tranquil·lament ens pot votar. I un no independentista?
També, clar, evidentment.
Sí?
De fet, la nostra formació no és independentista, però sí que...
Però s'hi apropen molt, eh? S'hi apropen molt.
No, perquè nosaltres el que defensem és, diguem-ne, el que defensava Lluís Companys, que perquè... I dubte.
Home, no.
No, vull dir que Déu-n'hi-do per dir que no.
Aixecant una cella perquè he pensat que Lluís Companys independentista ho era, en principi.
No ho era.
No.
Aquest és un dels problemes que hem tingut. Lluís Companys es va aixecar al Congrés de Diputats quan es va aprovar l'Estatut de Núria amb el crit de Viva Espanya. Lluís Companys era un republicà federalista convençut. I una de les coses que deia Lluís Companys, de fet... tenia molts problemes amb certs sectors del catalanisme. No tenia bona relació amb la gent d'estat català. Tenia molt bona relació amb la CNT, amb el seu company Salvador Seguí, amic de la infància. Però jo, els companys, deia una cosa que jo he dit bastant en aquests mítings, perquè a mi m'agrada molt la figura de Companys, que Espanya no pot canviar sense Catalunya, però Catalunya no podrà ser mai lliure, no podrà decidir mai si Espanya no canvia. I, de fet, la història va donar raó. No? També ho deien altres, però deia si vens el feixisme a Espanya no podrem fer res. I és una cosa que nosaltres hem dit. A nosaltres no ens és igual el que passi la resta de l'Estat. Nosaltres volem una relació fraternal amb la resta de pobles, i el que volem és construir un estat plurinacional, que és el que existeix de facto, però no de lliure, no de dret. I el que volem és fer avançar Catalunya, perquè aquesta és la tradició del catalanisme, defensar el dret a autogovern per una banda, però no renunciar a la modernització i la regeneració d'Espanya, perquè si no avança Espanya no ens en sortirem. Jo crec que els fets ho han demostrat. O sigui, la condició de possibilitat per poder avançar a qualsevol projecte polític a Catalunya passa perquè Espanya pugui avançar. Quan ha governat la dreta, per exemple, Espanya, i ha governat durant molt temps, de fet és una anomalia històrica quan governes esquerres. Ha governat durant la dictadura de Primo de Rivera, ha governat durant la dictadura de Franco, dues legislatures d'Aznar, la restauració, sempre s'ha imposat una visió molt estreta, autoritària i centralista. Només ens hem sortit a Catalunya quan van governar les esquerres. Quan van governar les esquerres el 31, per exemple, quan parlava ara de Companys, era quan va haver-hi el pacte de Sant Sebastián, que va portar a la Generalitat. I ara s'estan analitzant aquestes conquistes, però són conquistes molt importants, perquè ara aquells que volien el màxim autogovern per Catalunya són els que han aconseguit que estinguem l'autogovern més amenaçat i on haguem perdut tot allò, una part d'allò que vam conquistar. I això és, jo crec que ho hem de tenir en compte. No, no hem de banalitzar conquistes que ens ha costat molt, que els hi ha costat molt als nostres precedents, els hi va costar molt guanyar.
Jaume Sens és independentista.
Jo soc sobiranista. M'agrada definir-me com a sobiranista.
Pots explicar-ho, sisplau?
Sobiranista.
Més que res, perquè molta gent es pot preguntar com casa un sobiranista en un partit confederat amb un gran partit que es presenta en unes eleccions espanyoles i amb un debat com el que hi ha en aquests moments sobre l'encaix entre Catalunya i Espanya.
Jo és que crec que tampoc... jo crec que la línia de separació important a Catalunya és entre la gent que considera que Catalunya és una nació i que té dret a decidir, que és un subjecte polític, i la que considera que no. Ara, per exemple, el PSC estan els que consideren que no. El PSC del 2012 deia una altra cosa, però ara consideren que no. I aquesta frontera, per mi, és molt important, perquè és la frontera de la gent que vol una Catalunya sobirana, una república catalana sobirana. Si aquesta república catalana sobirana és federal, confederal o independent, que això són ideals, perquè estem molt lluny, diguem-ho sincerament, de qualsevol d'aquests possibles escenaris. Alguns consideren que estan més lluny un que l'altre o són més possibles uns que els altres, però tots són difícils. Jo crec que les diferències són menors. Jo crec que la importància és l'estratègia. Quina és l'estratègia? I aquí és on hi ha els diferents programes polítics d'uns i altres. Quina és l'estratègia per aconseguir aquest ideal? Hi ha uns que han apostat per una via unilateral que ens ha portat a un carreró sense sortida, que és en el que estem ara, i hi ha uns altres que són els la nostra formació, que dèiem, per aquí anem malament. L'1 d'octubre està molt bé, estarem als carrers, estarem defensant les escoles i s'ha de ser, perquè no n'hi ha prou en fer acumulació de forces. Calen moments forts de plantar cara, però lo de la DUI, ho vam dir, això ens trenca per la meitat el país. No podem deixar mitja Catalunya endarrere. Això tindrà conseqüències nefastes i va tenir conseqüències nefastes, tal com nosaltres vam dir, l'aplicació del 155, etcètera, etcètera. Llavors, jo crec que aquesta hipòtesi ha fracassat i ara, per això diem Esquerra Republicana, benvinguts a la nostra pantalla, benvinguts a la pantalla del referèndum pactat, que ens van menysprear molt, quan nosaltres la defensaven, ens deien, no, estava superada la pantalla. De fet, a l'inici, el senyor Rufián era el de 155 monedes, el que empenyia el president quan tenia dubtes de si convocar eleccions o fer la DUI, estaven empenyent fins al final, i ara ens diuen, no, ara anem a dialogar. Quan fa poc deien que anaven a bloquejar. Clar, a mi em li he dit diverses vegades al Gabriel, jo no sé on està Esquerra Republicana. Perquè...
Qui és més d'esquerres, ara? Junts per Catalunya o Esquerra? Qui és més d'esquerra, Puigdemont o Junqueras?
Home, els partits, evidentment, tenen projectes polítics... És més d'esquerres, Esquerra Republicana, evidentment.
He dit Puigdemont o Junqueras?
És una bona pregunta, vull dir que és una bona diferenciació de pregunta. Doncs no m'atreviria a dir-ho. Jo veig més d'esquerres a Oriol, però es conec bastant els dos. Conec bastant, els he pogut conèixer arrel del que ha passat. He anat diversos cops a Waterloo i he anat diversos cops a veure l'Oriol a la presó. He parlat molt tant amb un com els altres i, evidentment, jo crec que és més d'esquerres l'Oriol, però tampoc em queda tan clar, sincerament. Vull dir que hi ha coses de Puigdemont que m'han sorprès i al revés també, de l'Oriol que també m'ha sorprès. I ara estic sent molt, molt honest i de sobte hi ha hagut un moment que m'he oblidat que estava parlant.
Això vol dir que els comuns no tindrien cap problema en pactar amb Junts per Catalunya, perquè si li sembla que Puigdemont competeix en esquerres amb Junqueras, vol dir que li sembla una formació d'esquerres.
No, això jo crec que diu menys d'Oriol que de Puigdemont. Quan vull dir que no veig tantes diferències és perquè jo no he vist en Oriol la persona d'esquerres que m'imaginava que era. No dic que no sigui d'esquerres, sí que ho és. No, que a mi em sembla que bueno, no sé, o sigui, amb el Tardà, per exemple, jo m'he entès molt i crec que és una persona profundament d'esquerres amb les que tenim moltes coses en comú. I el Tardà representa una persona amb la que nosaltres podem anar molt lluny. De fet, el Xai Domènech, que és un dels nostres referents, ha escrit un llibre amb ell. doncs amb l'Oriol no ens en, alguns de nosaltres no ens entenem tant, però això no passa res, en política la política és així, i no li qüestiono per res que no sigui d'esquerres, és una persona d'esquerres, vull que quedi clar, però...
En què no s'hi entenen?
No, o sigui, a veure, estan aquí posant... No, diguem-ne, no és que no m'entengui, sí que m'hi entenc, però no m'hi entès tant com em pensava. Per exemple, mira, posaré un exemple.
Perfecte.
Perquè m'estaves buscant i em trobaràs.
No.
Al final em trobaràs.
No busco res,
Barcelona. Nosaltres aspiràvem a governar amb Esquerra Republicana a Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona. I va ser una gran decepció quan vam comprovar que Esquerra no estava per aquesta tasca. I aquí un dels responsables era l'Oriol Junqueras. Qui va treballar per aconseguir aquest escenari era Toni Comín, era Marta Rovira, era gent amb noms i cognoms que amb els que jo em reunia van fer de tot per aconseguir aquest pacte. I a mi em consta que Oriol Junqueras, Alfred Bosch, no volien perquè feien càlculs electorals, que és el que fan sempre, malauradament. I amb això ara estic sent molt, molt sincer. I si haguéssim pensat en termes de país... I en termes de ciutat, aquella aliança ha sigut molt important. Una aliança dels comuns amb Esquerra Republicana hagués canviat, hagués dibuixat un mapa d'aliances futures molt diferents i es va frustrar aquella
possibilitat. Per tant, si fos pel Jaume Asens, una aliança entre Esquerra i els comuns, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona en la pròxima legislatura, la veu o amb aquesta Esquerra no hi ha res a fer?
No, jo crec que és l'escenari desitjable. Estem condemnats a entendre'ns, malgrat les possibles discrepàncies o el feeling personal que podem tindre més amb uns que amb els altres, més enllà d'això hem d'estar per sobre d'aquestes qüestions personals a les que estàvem fent referència. Jo crec que és un escenari desitjable, però sí que és veritat que i és veritat que és més fàcil, crec, que ens entenguem amb l'Ernest Maragall que amb l'Alfred Bosch. També ho dic clarament, també conec bastant a l'Ernest, no? Però sí, hi han hagut coses que ens han distanciat. La campanya també és dura i a vegades les campanyes diuen coses que després poden dificultar l'entesa.
Per exemple,
ara
amb el Rufián, encara que portem poca època de campanya, amb el Rufián, hi ha hagut una mena de desgast?
No, jo tinc bona relació amb el Gabriel, sempre n'he tingut.
Una bona o una relació?
No, bona relació, sí.
Bona relació. Una
relació
petita.
Relació cordial. No he parlat tantes ocasions que he parlat amb l'Oriol.
No com, per exemple, la relació que tens personal amb el Toni Comín.
No, és que el Toni Comín és un dels meus millors amics ja des de l'adolescència. Uh-huh. Abans de que entrés al PSC de Pasqual Maragall. Uh-huh. I no, efectivament, el Toni no... Vull dir que sí que...
Però amb el Rufián, els debats i amb les vegades que us heu trobat...
No, és que debats els està esquivant pràcticament tots. Tenia quatre coses planificades amb ell i no ha vingut a cap. Ahir teníem una amb VilaWeb, abans d'ahir una amb Televisió Espanyola...
Per què?
No ho sé, això s'hauria de preguntar a ell.
Li preguntarem.
Tornem al Congrés i a l'eix d'Esquerra, justament. Aviam, aquesta legislatura ha passat una cosa. El govern de Pedro Sánchez aprova per decret una sèrie de mesures que canvien a la llei d'arrendaments urbans. L'enorme problema que té i que és transversal a la nostra societat, és a dir, si hi ha una divisió, és la de la gent que es pot pagar un lloguer tranquil·lament i comprar una casa i qui no. I entre els qui no... vostè ho sabrà, no és només la gent que o no té feina, etc., sinó hi ha gent amb treball estable, etc., que és pobre i que no pot pagar-se la casa que, o el pis que voldria, no? La seva pot ser vista com una influència molt ambiciosa, però poc efectiva, poc productiva, com, per exemple, quan frenen la primera mesura relacionada amb el tema del lloguer, que és ampliar el contracte mínim de 3 a 5 anys. Vostès ho van frenar.
No, però després hem estat d'acord amb el segon decret, perquè ha acceptat les nostres mesures.
Quines?
Bueno, entre altres aquesta, la de passar de 3 a 5 anys...
Això ja passava, el decret llei del govern de Pedro Sánchez era bàsicament passar de 3 a 5 anys i retallar una mica les fiances que es demanaven als llogaters.
Al final ens hem posat d'acord amb el tema del decret. Sí que és veritat que hi havia desacords a l'inici, però al final ens hem posat d'acord. Creiem que falten coses, com per exemple la regulació dels preus del lloguer, o que és una de les nostres reivindicacions, o permetre als ajuntaments poder-ho fer, es pot fer des del govern central o es pot fer des d'ajuntaments. Nosaltres, a l'Ajuntament de Barcelona, ja sabeu que una de les mesures estrella ha sigut canviar les regles del joc dels promotors immobiliaris, que les promocions immobiliàries noves hauran de reservar un 30% de l'habitatge a habitatge social. Jo crec que a nosaltres se'ns pot criticar per moltes coses, però amb el tema de l'habitatge crec que s'equivoquen els nostres adversaris, perquè la ciutadania és contraintuïtiu que la exactivista de la PA, que ha lluitat durant molts anys amb el tema del dret a l'habitatge, no faci tot el que sigui possible en aquesta àrea, perquè és una àrea molt sensible per ella i per tots nosaltres. Nosaltres hem multiplicat per 4 el pressupost d'habitatge, hem creat una unitat absolutament pionera per parar desaucis a la nostra ciutat, però sí que és veritat que hem fet moltes coses, però ens donem compte que els ajuntaments sols, i l'Ajuntament de Barcelona en particular, no ens en podem sortir si no tenim un govern a Generalitat i un govern central que siguin còmplices, perquè en veritat no tenim prou instruments per combatre aquesta xacra que són els desaucis, no?
Aleshores, si el PSOE els necessita per formar govern, quines línies vermelles els hi posaran? Alguna en matèria d'habitatge, per exemple?
Doncs nosaltres aquestes eleccions hem dit que no estem en la pantalla de les línies vermelles, no volem anar amb línies vermelles.
Condicions.
Vale, perdó. No, perquè és que... És veritat que el tema de línies vermelles ha estat molt present en aquesta campanya. No, aquesta sí que és una de les nostres condicions, que tindrem més capacitat...
Regular el mercat?
Sí, tindrem més capacitat d'imposar-la o no en funció de la força que tinguem. I, per tant, quan a la pregunta és una condició sine qua non, doncs depèn. Si la ciutadania considera que aquesta és una condició sine qua non, nosaltres esperem que ens doni la força per imposar-la com a condició. Si no ens la dona, evidentment serà que és que la ciutadania considera que aquestes condicions no són tan importants com per posar-les com a línies vermelles. O sigui, que vindrà determinada per la força que ens doni la gent amb el seu vot la nostra capacitat de sentar-nos a dialogar i a negociar.
Per tant, si tenen un molt bon resultat, entendran que el referèndum a Catalunya és una condició sine qua non?
Sí, si tenim molt bon resultat, pot ser una condició ineludible, sí. Sí. O si més no, jo crec, perquè ara estem en un moment en què, abans que plantejar el referèndum, crec que hem d'aconseguir treure els presos, hem de desinflar tot el que ha sigut aquesta arquitectura repressiva, i hem d'aconseguir, jo crec que és la nostra prioritat, treure els presos i que els exiliats puguin tornar. Després sentar-nos a la taula de diàleg sense condicions prèvies, perquè l'última taula de diàleg se'n van a Norris perquè van posar condicions tant uns com els altres. I després, en una segona fase, jo crec que serà el moment de plantejar, i nosaltres ho fem amb una proposta molt concreta, que és una llei de claretat, que és el que es va fer al Quebec, que és una llei que haurem de negociar les formacions catalanes primer per determinar en quines condicions, amb quines preguntes es fa aquest referèndum a Catalunya, i després anar a negociar a Madrid. Aquest és el full de ruta.
Quan diu treure els
que no és un full de ruta fàcil, nosaltres no enganyem a ningú, no direm ho tenim a tocar, no direm tenim pressa, no, ni aquestes... vull dir, que, no té l'èpica que tenen altres propostes que igual posen més, però és més realista.
Quan diu treure els presos, a què es refereix? Treure'ls d'on? Acabar què?
Treure'ls d'on estan, que és de la presó.
És a dir, la política decideix sobre un procés judicial?
Sí, la política pot decidir sobre un procés judicial.
Sí? Això no és una interferència?
No. Quan el Suprem hagi parlat, pot parlar després el govern, pot parlar el govern, per exemple, donant indults, i pot parlar el legislatiu, i pot parlar el legislatiu modificant el Codi Penal, i el Codi Penal, com sabeu, quan s'aplica de forma retroactiva, quan les normes són més favorables pels acusats. El cas de la insubmissió és un exemple. Els insubmissos que estaven a la presó, quan es va despenalitzar la insubmissió, van sortir al carrer. Aquest és un escenari que no és el desitjable. L'escenari desitjable, pel que hem de lluitar ara, és l'absolució dels presos, però sabem que és difícil aquesta absolució. I l'escenari pel que hem de lluitar és que no hi hagin magistrats en el Suprem escollits a dit per el bipartidisme del Consell del Poder Judicial, que és un òrgan endogàmic i altament polititzat, que és el que decideix qui va al Suprem, i al Suprem no hi van magistrats per mèrits professionals, i mal per lleialtats polítiques. I això és una de les coses que també portem en el programa. Això s'ha de canviar, el tema del sistema d'elecció dels magistrats, perquè no és veritat que la justícia no sigui independent en termes generals. Hi ha molts jutges honestos de primera instància, d'instrucció. El problema és que tenim és amb la cúpula judicial. La cúpula judicial la formen magistrats que, com deia aquell, es controlen per darrere.
Doncs perdoni,
senyor Cosido, perquè ho sàpiga, el senyor Cosido del Partit Popular.
D'aquesta qüestió em vam parlar amb Meritxell Batet i li vaig proposar que s'hauria de tornar al que era, en aquest cas, la Constitució, que és que ho ha d'escollir, en aquest cas els jutges han d'escollir la cúpula judicial, i la senyora Batet, que per cert, això ho va canviar el Partit Socialista l'any 84, va dir que no, que estava tal com estava, i que aquesta designació per part dels partits polítics que era una qüestió sobirana. Ho dic perquè si vostès...
Ens hem de barallar amb aquest tema.
Tard o d'hora arriben a formar govern, si final, jo crec que és un crec que aquí tenen un os...
crec que és un debat pendent que hem de...
Per això ho he dit, perquè ella va dir que no,
és un
que s'havia de mantenir el sistema actual.
És un debat pendent que hem de tenir, i el que té a veure amb el poder judicial, un poder judicial construït sobre els ciments del franquisme, on té una cultura determinada, molt específica, la forma en què es formen els jutges i jutgesses, etcètera, etcètera, i aquest és un dels aspectes que ha de formar part del debat.
Doncs aquí tindran gran debat. Deixi'm saludar el senyor Buigas. Senyor Buigas, bona tarda.
Hola, bona
tarda. Bon dia. No, tinc la mania de dir-li bona tarda, bon dia.
Sí, bon dia, què tal?
Ens ha servit a l'esmorzar. I té vostè una pregunta pel senyor Sens.
Sí. No sé si em coneix, soc el senyor Buigas. Tenia un bar, ara sóc lliure pensador, que és l'únic lliure que pot haver en aquesta societat, pensar. Sempre i quan no diguis el que penses, clar. Bé, he estat observant alguna entrevista que li han fet i he vist que vostè va dir que més d'una vegada, quan estava a l'Ajuntament i tal, havia pensat en deixar-ho tot perquè la política desgasta. És conscient que vostè es presenta per 4 anys, ara?
Sí, vull dir... No, sí, bueno, avui en dia ser molt optimista pensar que són 4 anys. Els mandats... els mandats... No, el meu personal...
Vale, per això es presenta, perquè durarà menys la cosa.
Perquè durarà menys el mandat.
Clar, exacte. Però creu que els polítics haurien de tenir una garantia, saps? Perquè, clar, tu votes un tio per 4 anys i després marxa, com el Domènech, que et marxa cap d'un any, i dius, hosti, com a mi que et tornin el vot per poder votar un altre.
Sí, jo estic parlant molt amb el Xavier Domènech aquests dies, perquè no vull que em passi el que li va passar ahir, que va arribar un moment d'esgotament personal molt gran, perquè va assumir moltes responsabilitats, i crec que hem de prendre nota també d'això. Sobretot la gent que no són professionals de la política, en el sentit, sí que, a veure, vivim, estem treballant en el sector,
sí,
no?
Sí.
Però que fa poc que hi estem treballant, que som de la forma, que tenim els nostres oficis, jo he sigut advocat tota la vida, i per tant tinc un lloc on tornar, a diferència d'altres polítics que porten 30, 40 anys, que són els que jo m'he trobat a l'Ajuntament en algunes ocasions, que s'han passat tota la vida treballant d'això.
Vostè li interessa no ser independentista perquè el ser advocat dintre Espanya tindrà més feina?
Com?
El ser advocat dintre Espanya tindrà més feina, perquè hi ha més coses prohibides, saps? No sé si li interessa més estar dintre Espanya, saps? Està prohibit tot, pràcticament.
Sí. La veritat és que... La veritat és...
Li he dit una pregunta, eh?
Ah, ja està.
La veritat és que jo crec que els debats que es tenen al Congrés són més de qüestions més elementals, vinculades a drets i llibertats que aquí molts tenim assumits, però que vas allà i sobretot si treu un bon resultat, com sembla l'extrema dreta, crec que haurem de fer molta pedagogia i haurem de parlar de coses...
No, feina tindrà, llavors.
Clar, coses que són com premisses que molts cops no tenim que debatre amb ningú perquè ja estan com molt assumides en la cultura política, no? La nostra cultura política, però que allà a Madrid et dones compte que has de debatre sobre coses tan bàsiques com si Catalunya és una nació o no, perquè la resta de l'Estat consideren que no som una nació. Per exemple.
Tinc una pregunta que farà el Bundó, però últimament és per tots. Se sap ja que ha decidit Pedro Sánchez respecte a la televisió. On va? On diria Jaume Sens que anirà Pedro Sánchez? A Televisió Espanyola o Antena 3?
Hauria d'anar a Televisió Espanyola.
Televisió Espanyola.
De la manera que formules la pregunta, anirà Antena 3.
Sí, 3. Per la mirada que estàs fent, jo diria Televisió Espanyola, però per la mirada que fas...
Al final el debat és a 4, Antena 3?
A 4, sí. És a 4.
Jo per la mirada i per la pregunta Antena 3, però teòricament Televisió Espanyola.
Ha guanyat Jaume Sens a Televisió Espanyola.
Tinc una
mirada molt dolenta.
Perversa.
Amb un concurs hagués perdut. Fue a Televisió Espanyola.
És una bona notícia.
Jo només volia fer una darrera pregunta, ara que citava Xavi Domènech. Si no m'equivoco, Podemos en aquest cas es va formar fa 5 anys, el 2014, la formació d'en Comú Podem, no va ser ben bé en Comú Podem, però la formació que es va presentar a Barcelona també per les mateixes èpoques. En aquests 5 anys, gent que hagi deixat la política o que hagi canviat de partit o que hagi, diguem-ne, abandonat per discrepàncies internes, Xavier Domènech, Albano Dante Fachín, Elisenda Alemany, Joan Josep Nuet, Coscubiela, Rebella, Rejón, Carolina Bescansa o Luis Alegre. No s'ha fet massa vell Podem com a partit o l'entorn de les confluències en tan poc temps?
Però no sé la vinculació d'envellir amb el fet que hi hagi gent que marxi. O sigui, això, de fet, els partits vells no marxa ningú. Els partits estan allà assentats a la poltrona de forma indefinida.
És un bon senyal. Que
sí, jo crec que hem de veure com que quan algú se'n va a casa seva i torna al seu lloc de treball, això és positiu, perquè la política hauria de ser com una feina de transició.
Sí.
Aquestes castes professionalitzades que s'autoperpetuen de forma indefinida, sense limitació de mandats, jo crec que això és l'origen després de les corrupteles, per quan portes molt temps al poder, et relaxes i comences a... No sé...
Si no té res a veure amb crisis internes, totes aquestes...
No, algunes sí. Algunes de les que he dit sí que tenen que veure amb crisis internes o amb discrepàncies sobre els diferents moments que ha passat la formació, altres no. Rebell, no sé, recordo a Xavi Domènech, per exemple, no marxa per discrepàncies, ell marxa... No, allà estan les seves paraules que ho ratifiquen. Ell marxa per un esgotament personal perquè assumeix moltes responsabilitats i perquè, bueno, està en un moment on havia de decidir sobre on, bueno, la seva professió de professor, doncs era un moment decisiu, on estava una cruïlla important de la seva vida, acabava de ser pare i va optar per fer un pas enrere. Jo espero que torni aviat el Xavi. Sincerament, l'altre dia estava en un acte amb ell presentant el llibre i vaig veure ja un altre cop el Xavi Domènech amb força. No l'he demanat, però veig que encara no està preparat. Perquè...
avui ens acompanya Jaume Asens. Com sempre fem amb totes les eleccions i tots els candidats, i en aquesta també ho va començar a fer Meritxell Batet, li demanarem que ompli una porra. Aquesta porra l'omplirem, posa els escons a Catalunya dels partits, la tancarem, evidentment no l'obrirem, fins l'endemà de les eleccions. Per tant, ara quan anem a la publicitat, deixaré que vostè posi ompli aquest full. Avui ens ha acompanyat Jaume Asens, abans d'ahir ho va fer Meritxell Batet, i demà ho farà a aquesta hora Cayetana Álvarez de Toledo.
Que no es passi res.
La candidata
de... Que s'ha de passar
alguna cosa. Gràcies, Jaume Asens, i molta sort.
A vosaltres.